vespre a la chat.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Arquitectura, llibres i un documental que ha creat l'Atlàntic avui a l'Aviador. Comencem.
Començant parlant de predins que expliquen contes. Aquest és el fil argumental del documental Havia una vez hace 40 años, que és rodat a Argentina i que està dirigit per Flavia Merteikian, que és excompanya nostra de la premsa escrita mallorquina i que l'estrena aquest dissabte a Cine Ciutat, a Palma. Ara tot d'una en parlarem. A la secció El paisatge invisible de l'arquitecta Cristina Llorente. Avui parlarem sobre dones que viatgen en trens i també dels paisatges que contemplen. A Galerada, que és la secció de la llibretera Maria Quanet, prepareu-vos avui per lectura sobre temàtiques fantàstiques de terror i també cosmogonies. I per acabar, una biblioteca que a més és exemple de convivència, aprenentatge i de transformació social, i és la des Rafal a Sa Pobla.
I tot això des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Si cuando fundó el club, usted pensó que iba a durar estos 40 años de manera así, ininterrumpida.
¿Quién quiere hacer un muñeco de trapo?
¿Le gustan los pajaritos?
Sí. Lo que me aportó y me enseñó, incluso inconscientemente, la participación de ustedes en mi educación, en mi momento de diversión, en mi momento de imaginación, y les quiero agradecer
un montón. Así sona Había una vez hace 40 años, un documental de Flavia Merteikian rodat a Argentina, que ara s'estrena a Cine Ciutat, volien dir aquest dissabte concretament, tot i que ja ha passat pel Festival Internacional de Cine de la província de Buenos Aires i també per la ciutat de La Plata. Flavia és periodista, ara també cineasta, durant uns anys va fer feina al Diari de Mallorca i ha transitat entre les dues voreres de l'Atlàntic. Com estàs, Flavia?
Muy bien, feliz de estar aquí, muchas gracias.
I Gaby Rodas, que l'acompanya.
Pues encantado de escucharos a dos compañeros profesionales como la copa de un pino.
Que Bauro coincidí, no sé si erais compañeros de pupitre, pero...
Casi, ¿no?
Sí, cerca.
Allà a la redacció del Diari de Mallorca. Clar, deixes Mallorca, Flavia, ja fa uns anys, precisament per encarregar-te de les cures, després en parlarem, però no sé si tenies amb el teu objectiu tornar ara, tornar molt abans, per circumstàncies de la vida, vas haver de quedar.
Ay, siempre uno quiere volver a Mallorca. Y bueno, se fue dilatando ese regreso por situaciones, por circunstancias, entre ellas la pandemia, una de ellas. Y bueno, la carrera que decidí emprender, que es comunicación audiovisual en la Universidad de Mar del Plata. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos con mi ópera prima, este documental que es sobre el Club de Abuelos Narradores de Mar del Plata, que cumplió 40 años de actividad ininterrumpida, que eso es un hito Hay clubes de narradores en todo el mundo, pero este particularmente logró
mantenerse, ¿no?
Y mantenerse tanto tiempo.
Claro, abuelos narradores, que yo más bien diría narradoras, porque tú ves las imágenes del documental y son ellas las que sostienen la narración, el relato. Es verdad que hay abuelos con O que son muy, muy buenos contadores de historias, pero mi propia infancia, no sé si la tuya, y parece ser que la de estos niños y niñas de Mar del Plata, se vinculan más con las voces femeninas, ¿no?
Bueno, pasa que el grupo ruega que lleguen narradores, varones, masculinos, pero...
No se atreven.
Las mujeres, exacto. Las mujeres son las que quizás por el hecho de la maternidad o del vínculo siempre con las infancias, son las que deciden en esta etapa de la vida dedicarse a esta actividad. Y los hombres que lo hacen muy bien y son además como... la curiosidad, cuando llegan a las escoletas, a los jardines municipales, como le decimos allá, lo festejan los niños y niñas de una manera increíble, les tiran de los bigotes. O...
Como esa rara avis, ¿no? Que de pronto aparece, ¿no?
Exacto.
Hay narradores también, hombres. Sí.
Así que, bueno, para ella sería una felicidad tremenda que se sumen más hombres, pero de momento cuentan con unos pocos, dos o tres.
¿Cómo llegas hasta a esta historia maravillosa?
Por una amiga de la familia. Era mi odontóloga cuando éramos niños, odontóloga pediátrica. Y bueno, ella se jubila, siempre tuvo esa vocación por vincularse con las infancias y muy activa. Encuentra este grupo y las historias que me contaba siempre, yo decía, bueno, esto tiene un reportaje, qué raro que no le hagan algo, un homenaje audiovisual, claro. Que lo registren de alguna manera. No era fácil porque registrar a los niños implica muchos permisos y bueno, pero surgió. Tuve la suerte de que durante la carrera los docentes se interesaron en el tema, me... estimularon mucho para que siguiera investigando y bueno, de manera independiente y autogestionada lo fui haciendo, poco a poco.
Hay un cortometraje de animación, Somos Narradores, que es, creo que es previo, y que no sé si es la semilla de este documental un poco.
Bueno, fue al revés. Puede ser la semilla en el sentido de que yo quería hacer algo para llegar a los niños y niñas con esta historia. El documental es más bien dirigido, es apto para todo público, pero lo van a entender o quizás disfrutar más los adultos. Uh-huh. Pero bueno, tenía como esa necesidad de hacerlo como un cuento infantil y surge como una animación stop motion, que yo también soy animadora, autodidacta, pero bueno, me parecía una buena manera de llegar a ellos.
Claro, seguiremos con la historia de los narradores y con la historia de Había una vez hace 40 años, pero ¿cómo llega Flavia al cine? Dices que bueno, que al final era tu vocación, que quizá lo extraño es que te dedicas al periodismo, ¿no? Porque lo tuyo era el cine.
Yo creo que son cosas que van relacionadas.
Sí, seguro.
Cuando trabajaba en la web del Diario de Mallorca, empezaba este auge de los vídeos y de las redes sociales. Entonces cada vez nos íbamos formando más en ese sentido. Y bueno, yo vuelvo, ya te voy a adelantar el tema, Argentina, por el tema de salud de mis padres. Y digo, en ese impas que iba a tener, no quería estar inactiva. Y bueno, soy un poco también como los abuelos narradores, que me sumerjo en la universidad después con 40 y pico de años entre...
¿Y por qué no?
Gente joven, muy joven. Y bueno, decido hacer esta carrera, que era un sueño ahí que tenía inconcluso y que lo pude concretar.
Gaby, has visto el documental, ¿no?
He visto un trocito, porque el otro trocito me lo guardo para el sábado a las 11 en Cine Ciudad.
Pantalla grande, por supuesto.
Sí, y es lo que le he comentado yo ahora cuando veníamos con el coche. Le digo, mira, a mí me has encendido un venenito, ¿no? Yo tengo solo ganas de llegar esta noche a casa, y no es cachondeo, e intentar contarle un cuento a mi hijo. Pero hostia, bueno, yo no sé si existe una clave o un truco para contar bien un cuento.
Sí, seguro que existen muchas y a eso se dedica la coordinadora de este grupo, se llama María Victoria Padín, es una profesora de teatro que los entrena. Una vez a la semana tienen ellos una clase de preparación y además todo un año de preparación para ingresar a los jardines. Así que es duro, es como una carrera para ellos también, es aprender a memorizar, a interiorizar los cuentos, a contarlos de esa manera que decís vos, de que cautive a los niños y niñas, porque estamos en una época en la que todo nos dispersa la atención y lograr eso es muy importante.
Es lo que más me llama la atención, ¿no? Es verdad que se pone en valor la transmisión oral, obviamente, ese vínculo intergeneracional, ese diálogo, ¿no? Que hemos vivido muchas y muchos de nosotros, pero que es verdad que ahora es más complicado porque los inputs son prácticamente infinitos, ¿no? Y me llama la atención que todavía se puedan generar esos espacios de inmediación, de contacto directo, de mirarse a los ojos y de que unas abuelas cuenten a unos nietos que no son su familia, pues historias que tienen que ver también con la Argentina tradicional, con las historias populares, mágicas, ¿no?
Sí, sí, sí. Era una de las cosas que me importaba muchísimo destacar, porque tengo sobrinos, no tengo hijos, tengo sobrinos pequeños y adolescentes, y veo, lo vivo, esa vorágine en la que de consumismo en la que estamos todos y los niños también, y los niños y niñas, necesita esa pausa de decir, conectemos con las raíces, ¿no? Y este club de abuelos narradores es lo que consigue. Porque también hacen salidas extraordinarias, van a bibliotecas, van a ferias del libro,
sí, sí.
Y en todos lados llaman mucho la atención. Y en todos lados consiguen eso del rito ancestral de sentarse en una ronda.
Claro.
Y narrar, que es muy
diferente. Y que surja el relato, ¿no?
Exacto.
Y la fantasía.
Sí.
¿Te contaron historias cuando eras pequeña? ¿Coincidiste con abuelos y abuelas? Que a veces no se puede, por razones de vida.
Pues sabes que sí tuve mucha suerte, porque tuve a mis abuelos muy longevos, abuelos armenios, que vinieron pequeñitos.
Como tu apellido indica.
Sí, exacto. Bueno, de parte de madre, italianos, españoles también. Pero mis abuelos armenios vivieron hasta los 90 y pico de años. Yo tenía más, casi 40 cuando fallecieron. Así que los tengo muy presentes, los tuve siempre con sus historias. Las pocas que querían contar, porque había cosas muy terribles que pasaron y eso se lo guardaba.
El pueblo armenio siempre acompañado de historias terribles, pero es verdad que el pueblo armenio, tuviste la suerte no solo por coincidir con ellos, sino porque tienen muchísimas historias que contar, tienen un imaginario colectivo muy amplio también.
Exacto.
Quizá también derivado de todas esas historias oscuras que le pasaron, ¿no?
Sí.
Pero es uno de los de las culturas más ricas que hay en el mundo todavía.
Totalmente, y bueno, por eso quizás también me conmovió tanto, ¿no? Llegar a este club y querer dejar ese testimonio de su actividad. Fue contra viento y marea, porque seguramente le llegan noticias de cómo está la situación en Argentina, con el cine, sobre todo con la cultura, no hay apoyos, no hay ayudas, entonces esto
te
fue
quería preguntar por eso
independiente, autogestionado, y hasta este momento siempre con ayuda de amigos. Acá tenemos a uno presente, a Gaby Rodas, otra gran amiga, periodista del Diario de Mallorca, Mar Ferragut, tuvo
claro.
La brillante idea, y ahora te lo voy a mencionar antes de olvidarme.
Sí, por favor.
De decir, esto es ideal para presentar en el Anuario del Envejecimiento, el Anuario del Envejecimiento, que se presenta cada año en la Universidad de las Islas Baleares. Así que junto a la fundadora del Club de Abuelos Narradores, ya te voy adelantando,
ahora vamos a hablar de ello.
Hicimos un informe a seis manos, digamos, y bueno, se va a presentar la semana que viene, el jueves 13, en la UIF.
Claro, hay un puente, ¿eh? Aparte de la directora, productora, guionista, eres un poco el Juan Palomo de este proyecto, porque lo haces todo. Es verdad que hay un equipo de profesionales que te acompañan y salen en los créditos, no muy amplio, porque es verdad que habéis hecho un documental de una hora con un equipo bastante pequeño, pero aparte de ti como puente también está María Rosa Solsona, la fundadora,
así
que precisamente, tú no lo sabías, pero vive en Mallorca,
sí.
Pero hace 40 años que puso la chispa, ¿no? Esta hoguera.
Sí, sí, yo creo que hay puentes invisibles, hay cosas, redes que nos conectan y que si prestamos atención y tenemos las antenas ahí en algo se despierta. Y pasó así. Yo necesitaba conectar con la fundadora de, uh-huh. de este club, y la encontré en Google, en su página web, porque es escritora, uh-huh. pero no daba con ella, con el mail. Y cuando finalmente consigo comunicarme, me cuenta esto, que vivió... en ese momento estaba viviendo aquí en Mallorca, vivió 20 años aquí. Y bueno, las cosas de la vida, nos habremos cruzado en lugares por la calle, y mientras yo vivía aquí y no nos conocimos, y nos conocimos mientras yo estaba allí.
Es uno de los momentos más emocionantes del documental, cuando se hace un meet, uh-huh. una reunión online entre las abuelas narradoras y ella, que está aquí en, no sé si Palma, pero bueno, está sí. en la isla, está en Palma, que bueno, es emocionante, ¿no? Como ellas le reconocen esa chispa, como María Rosa, pues bueno, se siente agradecida, ¿no? Por esa especie de homenaje que también se le brinda, ¿no? Supongo que ese momento también se vive como una emoción por parte del que está detrás de la cámara, ¿no? Y está filmando.
Y estaba Alejandro Morales Soma, que también uh-huh. es un compañero de IB3.
Sí.
Y tuve la suerte también, por amigos, por contactos, de dar con él. Hizo un trabajo precioso del registro desde aquí, y surgió así una reunión virtual uniendo los dos continentes a uh-huh. través de la cámara.
¿Qué recorrido va a tener el documental, Flavia? Porque la verdad es que es, bueno, es un material perfectamente exportable, yo creo que casi todo el mundo, ¿no?
Ah, sí, ojalá. Bueno, como también Juan Palomo hace la distribución. Estoy desde el año pasado, que fue el estreno en el FICPA, como bien dijiste, en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un plazo de 18 meses más o menos para presentarlo a muchos festivales, con la suerte de que va quedando en festivales muy importantes. Ahora, por ejemplo, va a estar en el FIC FUSA de Colombia y en el Festival Ícaro de Centroamérica, que es el más importante de Centroamérica. Y bueno, ya en diciembre como que termina ese plazo para recorrer festivales, y bueno, sería enorme, grandioso, que alguna plataforma streaming se interese, pero si no, seguiremos por bibliotecas, por muchos espacios donde nos abran las puertas y quieran compartir esta historia.
A mí me encantaría que explicases los beneficios para la salud que tiene el hecho de contar cuentos, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para una persona mayor que nos esté escuchando y que se anime hoy a narrarle algo a sus nietos?
Y yo creo que muchos, por lo que viví yo junto a ellos, veo que desde la cuestión social, porque es prepararse para esa cita que tienen cada martes y reunirse entre ellos, o sea, una cuestión entre pares. Después la preparación que hacen con su profesora, María Victoria Padín, que les enseña a interiorizar estos cuentos, a elegir los autores, a debatir los temas. Entonces, esa reunión que tienen entre ellos es súper fructífera, y el resultado se ve en el encuentro que hacen con los niños y niñas, y el afecto que intercambian, porque es increíble con la expectativa y el cariño que los esperan, los reciben, y todo, se van con el alma llena, plena.
De momento las citas aquest dissabte a Cine Ciutat, había una vez hace 40 años. ¿Hora, Flavia? ¿La hora?
La hora es el sábado...
A las 11.
8 a las 11. A les 11. Gràcies.
Tenim ocasió de veure el documental de Flavia. Y bueno, no sé, te esperamos siempre cuando quieras volver... definitivamente, o aunque sea un rato, ¿no?
Ah, gracias.
También se puede hacer cine aquí en Baleares.
Por favor, yo tengo muchas ganas, así que sí, estaré pendiente de qué temas podemos desarrollar juntos.
Esos puentes.
No. Tengo muchos productores aquí a mano, y sí, surgirá algo.
Muchas gracias a Flavia Mertekian. Son las 6 y 23 minutos. Continúan.
TV3 Radio es... entreteniment.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'aviador. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui a la nostra secció dels dimarts, en Cristina Llorente, efectivament parlant de trens, de paisatges que corren, que també se poden observar. Paisatges que poden anar tan ràpid com els acords de Chemical Brothers, o per ventura no, també se poden suspendre en el temps. En tot cas, ens ho compta com cada dimarts Cristina Llorente, que avui és a Granada, si no m'equivoc, Cristina.
Sí, bones tardes. Sí. I d'avui xerrarem de tren, perquè m'he aixecat molt pres per agafar-ne un.
Molt bé. Imagina que ha estat un Madrid-Granada.
Sí, un Madrid-Granada, anava, m'encanta viatjar en tren, però no en estip, en tren de vora.
Correcte.
Sí, i igual que m'agrada molt viatjar en tren, m'agrada molt quan s'ho desperta en les ciutats, el tren sortia a les 7 des de matí, per tant, he hagut d'aixecar bastant fred, com vos deia, i m'agrada veure com s'ho desperta en les ciutats, perquè és una altra manera de fer de baller o de planes que m'han cerrat moltes vegades en aquesta secció, no? I clar, posada en el tren és totalment inevitable que te vengui en el cap sobre de Hopper, no? D'aquelles dones observadores mirant per la finestra d'un vagó de ferrocarril, no? Sí. I jo no sé si deuen ser les d'en Hopper els primers exemples en pintura on realment se representa la dona com a objecte que observa, perquè hi ha precedents de dones, evidentment molts de precedents de dones de la pintura, però jo ara estic pensant en un que es diu a la finestra de Gustave Caliot, no, perdó si no ho pronuncio bé, de 1876, que representa germà del pintor que mira per la finestra de la casa familiar mentre contempla París als finals del segle XIX. No? I hi ha un carrer, ens imaginem un carrer pràcticament desert, on només hi ha un cotxe de cavall i una dona tenen el centre del quadre que està marcada per edificis i per la barana de la finestra. I per aquesta dona apareix com a objecte observat, no com a subjecte que observa. No? Per això que dèiem que sí passa a sobre d'en Hopper, igual que més o menys quan el mateix temps, pintat en el mateix temps, passa a sobre de Dalí, no? Que pinta la seva germana, que jo crec que hi ha equívoc, no? Quan pensam que aquella dona que mira per la finestra és Gala, no era Gala. La coneixeria uns anys després a pintar aquell quadre, i efectivament era la seva germana, no? Però vaja, m'he passat 3 hores i pico en el tren, mirant el paisatge passar, i mirant com anava fent-se de dia, exactament igual que passa en el vídeo de Star Guitar, que és el tema de Chemical Brothers que sentíem en el començament. I m'agrada molt perquè tens molt poc temps per assimilar el que està passant, però passen moltes coses, no? I a mi em pareix una de les millors maneres de viatjar. De fet, m'ho he passat molt bé perquè he estat escrivint el guió de la secció d'avui en el tren, i la veritat és que ho he disfrutat moltíssim. I el que he fet és anar intercalant un poc a mesura que anava escrivint allò que volia xerrar, he anat intercalant allò que anava ben passat fins. No? I per això t'ho deia que m'ho he passat bastant bé avui, el dia d'aquesta secció. I precisament volia xerrar una miqueta d'història d'estrena a Mallorca, així una cosa molt, molt resumida, perquè resulta que entre els anys 30 i els 40 Mallorca va ser una de les illes més ferroviàries del Mediterrani. Uh-huh. Recordem que la primera línia, que va ser la de Palma Inca, se va inaugurar l'any 1875, i l'any 1831 ja hi havia més de 280 quilòmetres de via. I fins i tot amb molts de projectes que varen quedar sense executar, per exemple, la línia Inca Pollença, que venia d'una iniciativa privada. Després es veurà que en els anys 60-70, amb el turisme de masses i la proliferació de compra de cotxes, hi va haver aquest declivi i se van clausurar gran part de les línies. I dues de les tres línies existents actualment, concretament Inca Manacor i la Pobla, se van reobrir amb el primer pacte de progrés. I amb això, mentre estic escrivint això, per la finestra veig un parc aquàtic, no? Enmig de l'ADS, un parc aquàtic. Són coses com... que
sense nucli de població a prop?
No hi havia res, a veure. Era un parc aquàtic enmig d'un camp de cereals. O sigui, és una cosa molt
increïble.
Molt rara. Bé, seguim amb els trens. Ens havíem quedat amb aquesta reobertura de les línies. Arriba Jaume Mata i aprova el pla director sectorial de les illes, modernitat de tots els partits, que proposava una ambiciosa ampliació de la xarxa ferroviària, concretament una línia a la Pobla al Cubi, un tramvia a l'aeroport, ojo, que això ja venia d'enrere, un Manacor a Artà, en fi, una gran ampliació d'aquestes línies, que no se van executar, i que tot això va venir seguit de problemes agreujats per la crisi de 2008, que van deixar, entre altres coses, deutes i un parell mallorquí de projectes inacabats. Uh-huh. I xerrant d'aeroport, quan m'he fet esment en aquest tramvia a l'aeroport, amb això, mentre escrivia això, estava arribant a Ciutat Real i ha comparegut l'aeroport a Ciutat Real.
Hombre, mític. Un clàssic ja d'aquesta absurditat que ens acompanya des de fa dècades.
Sí, pues un aeroport petitet amb dos avions comptats, mm-hmm. Que clar, m'he posat a cercar que era aquest aeroport. Resulta que aquest aeroport se deia Aeroport de Don Quijote, mm-hmm. i que va ser el primer aeroport internacional privat construït a Espanya, que se va construir inicialment per alleugerir una mica la càrrega de Barajas abans de la ampliació, però que finalment va ser un desastre perquè no era rendible i se va tancar, i se va tornar a obrir, en fi. Però que també està com el parc aquàtic quasi bé als mig del no-res. No?
Uh-huh.
Bé, seguim amb aquesta història dels trens. Ens havíem quedat a la crisi de 2008 i arribam a l'actualitat amb aquest projecte estrella del govern de Marga Provenç, que és aquest tren Palma-Llucmajor, que suposadament ha d'estar acabat l'any 2032, que ja veurem, no?, com tots aquests projectes faraònics que s'anuncien i que solen no acabar gaire cop. No? Però bé, tant de bo sigui vera i tant de bo puguem continuar ampliant aquesta xarxa de trens que és ben necessari.
Sí, recuperant, no? Ampliant i recuperant algunes, no? Com la línia de Llevant seria una recuperació, una pèrdua que se va produir fa molt de temps.
Sí, sí. Mm. Sí, exacte. Menys inversió en carreteres, no?, i més inversió en trens, que ja deia que a mi, personalment, me pareix la millor manera de viatjar. Mm-hmm. Bé, i en el meu tren particular d'avui de matí, em va ser arribat a Puerto Llano, i un tinturó mos ha rebut el monument miner, que té 9 metres d'alçada, un senyor que mira des de dalt d'aquest turó. En revoltat de blocs d'habitatges, que jo sempre m'ha cridat l'atenció que voltant de les estacions i envoltant de les entrades de les ciutats, sobretot, sempre hi ha uns edificis com amb molt poc interès arquitectònic i molt estimenet. Uh-huh. No sé si ho havíeu fixat mai, però tenen molt estimenet. I aquest, concretament de Puerto Llano, tenen un fons industrial amb indústries encara actives i altres abandonades, on emergeixen moltes ximenees també, però aquestes ja de fàbriques, qualcunes que fan fum i d'altres que cauen, no? I aquí una crida a aquest abandonament del patrimoni industrial, que la veritat és que és una llàstima, perquè jo el trob ben interessant. No? He de dir que tot això també ho escrivia escoltant els darrers discs de Florence and the Machine, però no m'agrada especialment, l'he d'escoltar més, perquè m'agradava més... Llegiré m'agrada més els anteriors.
De quina banda és que no t'hem perdut per un moment?
Ah, perdó. No, que deia que de Florence and the Machine, que són els darrers discs, que el varen treure ara i divendres passat.
Sí.
Va sortir els darrers discs. I en el principi he anat a Granada, però no he dit per què anava a Granada. He anat a Granada, som a Granada, per fer una xerrada sobre disseny d'espais públics en perspectiva de gènere, ja sabeu com això m'ha agradat molt, i com m'agrada molt xerrar-ne, i que és aquest disseny pensat des de l'esfera reproductiva de les cures. I en el fil d'això, anomenar també tots aquests camps de plaques fotovoltaiques que m'he anat trobant en el trajecte i que, lamentablement, no només les tenim a Mallorca, que suposen aquesta ocupació de sòl productiu amb una, diguem, falsa excusa de sostenibilitat, no? Perquè aquí me deman que és més sostenible, no? Si les plaques solars o els camps amb aliments, no? I no sols en termes econòmics. D'altra vegada, tornant a xerrar, de deixar un poc de banda la producció per donar importància a la reproducció i a les cures. Evidentment, en àmbit econòmic és molt més rendible un camp de plaques solars, però l'àmbit de les cures pot ser més. Dir també que aquests camps de plaques fotovoltaiques estan revoltats de camps d'oliveres, aquests sí, s'apropen més com en aquest paisatge que molt agradaria tenir i recuperar, no? En qualsevol cas. I bé, pensar això, no? Que seguint aquest fil que hi ha vida més enllà d'espit, i en aquest punt d'espit del producte interior brut, no? I en aquest punt m'ha vengut aquesta reflexió, perquè fa uns dies xerrava de Bhutan, no? Que és un dels països en els que m'agradaria moltíssim viatjar.
Te recomano.
Sí, jo sé que no és fàcil viatjar a Bhutan.
No és econòmic, sobretot. Per ara més. Ara és el doble d'econòmic o la meitat de ca que fa, per exemple, 3 anys, perquè han rebaixat, han tingut la gran idea, i vull dir que entre totes les cometes del món, i certa ironia, de rebaixar la meitat la quota per entrar-hi, perquè volen més turistes. Però diguem que més o menys el mateix preu, perquè al final tindràs el doble de turistes que pagaran la meitat, per tant, així a grosso modo te quedaràs en el mateix, però es verà que ells volen donar feina a més butanesos, que es verà que ara mateix el món del camp està molt en precari, i han optat per aquesta fórmula. Ja veurem com de si surt.
Esperem, tant de vols hi sortir bé, i esperem que això no baixi aquest índex meravellós que tenen en contraposició en aquest producte interior brut, que és la felicitat nacional bruta, i que el que fan és mesurar el benestar a través de 33 indicadors distribuïts en 9 àrees.
Efectivament,
sí. Aquestes àrees són benestar psicològic, salut, educació, ús del temps, diversitat cultural, bona governança, vitalitat comunitària, resiliència ecològica i nivell de vida. I, sorpresa, tots estan relacionats amb les cures. Per tant, una altra vegada, no? La revolució passa per canviar d'indicadors, per deixar una miqueta de banda la producció, aquest sistema capitalista superagressiu, i començar a virar cap a les cures i cap a la reproducció, entesa com aquests entorns i aquests paisatges que cuiden, no? I aquestes economies que cuiden. I aquí, amb totes aquestes reflexions, he arribat a Granada.
Molt bé, està molt bé que arribis en tantes reflexions i que te'n tornis amb més encara, no sé si reflexió, preguntes o respostes. En tot cas, si vols, dimarts que ve ens ho contes tot.
Clar que sí.
Moltes gràcies, Cristina. Que sigui molt productiu.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
I avui a la nostra secció de llibres parlant de literatura fantàstica, de terror i de cosmogonies. No tengas miedo, diu el mató a un policia motoritzado, un desgrus també emblema de tota Amèrica Llatina i també de, especialment d'Argentina, amb una cançó que diu Terror, precisament. Maria, com estàs?
Molt bé, tu?
Molt bé. La literatura fantàstica, que en general t'agrada, no t'agrada, quin tipus de literatura fantàstica també? Perquè, clar...
No hi vaig molt. Però si ve d'una recomanació com aquesta, que va ser recomanació teva, no? De llibre que xerrarà...
Que no t'ha acabat d'agradar.
Però... No m'ha acabat d'agradar, però en xerram... Sí,
perdona per comentar-se.
Perquè el valor molt literàriament. I ara fent investigació encara més, no? Això passa quan... Però no, la literatura fantàstica la vaig deixar bastant amb Harry Potter.
Ostres, Ursula Le Guin, per exemple, coses
sí,
així.
Ella sí, sí. Ella
crec
sí,
que n'hem parlat sí. Aquí a qualque pic o ha
crec
sortit.
Que d'anomenada, sí. Sí, però en el final, igual que amb el cine, et gèneres, per mi és algo més comercial i per poder vendre, clar, no? Un llibre que no... Que si ets una bona cinèfila i lectora, no t'importa això, el que t'importa és la qualitat. De l'obra literària. Sí.
I d'avui parlant de precisament una autora, Elena Vilar Madruga, és cubana, és de 1989, una autora bastant jove, i té una novel·la, diguem, en el frontispici de la seva trajectòria, que encara no és molt ampla, que és El cielo de la selva, no? Però si vols parlar una mica de Nelaine.
De Nelaine. Sí, Nelaine, com has dit, és una autora, però és narradora, dramaturga i poeta. Ha publicat, és molt prolífica, més de 50 publicacions i més de 100 premis. I el 2023 va escriure dues novel·les, una és El cielo de la selva i l'altra Cavidades. I són dues novel·les, les dues, que ronden el tema de la maternitat. No? I en aquest cas, és a dir, és un llibre dur, podríem dir.
Molt dur.
És terrorífic, no a la manera usual, no és un terror gòtic, no? És un terror com carnal.
Molt carnal, sí, molt orgànic, no?
Molt orgànic. I t'he de dir que si és llibre, és a dir, me va costar, va ser per aquest terror tan carnal, perquè tot i que jo no som mare... Tenc pensaments al voltant de la maternitat, òbviament, o veig la maternitat en amigues i en ma mare mateixa. I clar, és una maternitat tan... Uf, és que no li puc ni posar paraules, és com tan d'esclava,
sí,
però no d'esclava de criança, és a dir, no és una maternitat cruel perquè sigui... sa criança, no? Que això també hi ha molta literatura sobre lo difícil que és sa criança, bla, bla, els sacrificis de sa maternitat. És una maternitat que et sacrifici és en el dia 1, perquè en aquesta novel·la les dones pareixen per després sacrificar ses criatures.
O un ens, que no direm què, perquè les que llegeu la novel·la, però una cosa així fantasmagòrica que evidentment engoleix tot allò que se li dona, no? O que demana.
Sí, és com que perquè puguin tenir una vida més o manco bé, que diràs que de bé té aquesta vida, però bé, s'han compromès d'una manera, no tàcita, però s'entén, a lliurar una criatura cada X temps, quan se reclama. I no és només lliurar-la i endavant, sinó que és assassinar-la i lliurar-la, no?
I oferir-la, sí.
Per tant, les dones d'aquest lloc, bé, és una família, són dues dones, no? Podríem dir que viuen juntes, hi apareix també un home que fa la missió de fecundar a una de ses, primer hi va una dona que va parir durant molt de temps i després la seva filla, la que segueix parint, i les criatures que hi ha potser són això, carn per lliure. I per tant, bueno, és molt... colpeix molt. Jo en acabar la novel·la, que he de dir que no m'ha agradat, però per motius de que m'ha trasbassat molt,
una mica, sí.
Perquè m'ha angoixat, però és una novel·la que vaig llegir rapidíssimament, estava enganxada, aturava de fer coses per poder-la llegir, té un ritme que està superbé, una estructura narrativa també, cada capítol segons un personatge. També hi ha una altra dona que és mig cussa, no? Hi ha tota aquesta part també, bueno, com han dit, fantasiosa, de realisme màgic, com... però no un realisme màgic guapo, com,
no.
Com Gabriel García Márquez, no. De, com a Guapo de Chocolate, que ara no recordo el seu autor.
Esquivel.
Això no l'haurà Esquivel. És un realisme màgic terrorífic.
Brutal.
Sí.
Què és allò que li demanes, en tot cas, a una bona literatura fantàstica? O, bueno, tu dius, una qualitat, no?, que estigui ben escrita, ben desenvolupada, la trama, els personatges, com a tots els gèneres. Sí. Però és a dir, hi ha qualque cosa que te pot seduir més, no?, de literatura fantàstica en concret.
Lo que trob molt útil, però útil pot ser no és una paraula que m'agradi, però és que la literatura fantàstica és una gran manera de pensar el nostre món, no?
Clar.
Per exemple, a mi aquest llibre m'adu molt també El cuento de la criada d'Anna Margarida Atwood, no?
Totalment.
I crec que tenen una mica la mateixa reflexió de fons. O, per exemple, ara mencionaves a Ursula K. Le Guin, tota la seva literatura és una gran crítica en el capitalisme, però més que això, és una gran invitació a repensar de fora de
el capitalisme. Són distopies, no?
Sí, i en el cas del Cielo de la Selva, jo quan el vaig acabar vaig pensar, clar, pot ser això una crítica quan èpoques de guerra, no?, que les dones han criat en general fills homes i els han de sacrificar per una causa en sa que probablement ni creguin.
Ni creuen, sí.
Pues pot ser una bona alegoria en aquest sentit. O països on sa violència de carrer és tan present que poden caure morts per un malentès i hi ha per una bala perduda, inclús, no? I que això és una realitat a molt de països de Llatinoamèrica, no? De molta gent que està perdent els fills. I també en aquest relat s'hi veu molt com els homes com simplement uns éssers que venen, fecunden i se'n van, no? Que no tenen cap altra funció ni dins la criança ni... Perquè aquestes persones que viuen en aquest lloc, no, a la novel·la, tenen un passat i el coneixem també, no, anant coneguem passats. Per tant, me sembla una novel·la molt intel·ligent i molt capaç de transmetre aquesta crueltat d'aquest tipus de maternitat on te lleven els fills. Però bé, heu de posar el fetge, el costret, el fetge també, i aguantar per llegir.
Molt bé. Hi ha més coses sobre El cielo de la selva o sobre l'autora?
Sí, sí. El cielo de la selva també me sembla una crítica ecològica feminista, no? Perquè, bé, ho poden dir, jo crec, estan en la selva, això ho sap, això sí. S'entén, no? La selva és un espai sagrat i molt poderós, no? I que l'ésser humà no pot sotmetre. I igual que tampoc... igual que el patriarcat ha sotmès, i això sí que ho ha aconseguit, perquè quan tu intentes rascar cap a dins costa molt d'arribar-hi, però la part més femenina, femenina, salvatge i caòtica i cruel, no? Si pensam en relats més prebíblics, que diguem,
sí.
No? Hi ha molt de personatges de dones molt terrorífiques, i això... en el Lilith, no?, que es va llevar de Janis i Cristià i es va posar Neva, no? Pues aquesta substitució de Neva per na Lilith, no Neva sa dona que surt de sa costella de Nadan i no na Lilith que, segons deien, volia muntar ell somo, saps?
Clar, sí, sí.
Aquesta substitució és una substitució que també s'està fent amb sa natura, no?, de voler-la controlar, de tenir-la ben ordenada, i sa natura és caòtica, no?
Jo crec que és un dels grans temes de la novel·la, més. Segurament un rerefons potentíssim, no?, un personatge més, és allò que bueno, que tu has dit i que té una presència més
permanent i brutal, no? Mm. I que s'amostra també com a amenaçadora, que ho és, jo crec que també com un crit d'alerta i d'advertència.
Sí, sí, sí. I la nostra relació amb la natura jo crec que està molt, molt condicionada, no? En si la podem dominar o no. Si la podem dominar, mos agrada, si no, mos fa por. Salta muntanya, per exemple, no? És un dels llocs, crec que manco per jo, més fascinants, sí. I a la vegada més terrorífics.
Sí, més durs, que te poden jugar més males passades.
I hostils, no? El fons marí, no? Tot. I amb aquest... Hi ha una mica, per mi, aquest llibre te fa una mica... Pots filtrejar en la natura, però quan te poses límit, fer-li cas.
Millor que li facis cas.
Fer-li cas.
És un dels missatges que deixa, que destila, sí. El cielo de la selva, d'Helen Miller Madruga, que, tot i no haver-te entusiasmat, li has dedicat tota una secció. Parlant de literatura fantàstica, estava previst, però per manca de temps avui no podem, abordant a Mariana Enríquez, jo crec que una de les veus del moment, no? Una autora de culte, sobretot en els darrers 10 anys. La setmana que ve és el dia de les llibreries.
Exacte.
Farem una coseta especial, però si vols l'altra...
Mos podem preparar, no, Mariana?
Sí, parlant de Mariana Enríquez. I continuem amb aquesta literatura fantàstica.
Puc acabar dient com comença el llibre?
Sí.
Sí, necessita que comença el llibre, que m'ha semblat increïble. I damunt, bueno, tenc aquestes bisabuelas i li vaig enviar a la meva tia aquesta cita. És a mis bisabuelas que parieron demasiado y a mis tías que decidieron no parir.
Meravellós.
Fantàstic.
El cielo de la selva. Moltes gràcies. Sí. Maria, tu, fins la setmana que ve. Sí, sí, 51. Continuem.
Tres ràdios, formació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Se ha muert,
Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre de Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara sí, ara sí, tenim el canastre en dàtil.
Ah, qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí,
que part. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio.
Vuit minuts per acabar el programa, vuit minuts que ocuparem, continuant parlant de llibres, ens ficam en una biblioteca com sol ser habitual en aquests dimarts. Malena Togores es parla des de la Biblioteca de Sa Pobla. No sé si ara ets allà, Malena, com estàs?
Sí, hola, buenas tardes. Sí, som a Sevilla.
T'agafam a la biblioteca. Quin... Hi ha millor puesto per estar un dimarts a les 7 de Sora Baixa? No.
La veritat és
pocs.
Que no. Pots. A més, aquí a Sa Pobla és una biblioteca molt especial que també vos convidam a conèixer-la. Perquè sempre tenim moltes activitats i bueno, tenim un projecte molt actiu, molt dinàmic i que el que volem és treballar amb la comunitat.
Clar que sí. Parlen d'aquesta dinamització social, també paper imprescindible d'una biblioteca, Malena.
Sí. Bé, com sabem, les biblioteques públiques, a més de donar accés a la informació i a la lectura, també treballem amb la comunitat per reduir desigualtats, enfortir vincles i generar oportunitats. Mm-hmm. Tot això, pues, jo crec que és un dels únics espais públics que tothom és benvingut, que no necessiten tenir res, és igual si tenen documentació, si no en tenen, si són d'aquí o si són d'allà, tots són benvinguts a les biblioteques.
Que bé.
I bé, i la participació dels usuaris és real, perquè sempre fem programes codissenyats amb les persones i usuaris o entitats que amb un treball en xarxa crec que molt important des de la biblioteca.
Uh-huh. Malena, parlant d'aquestes activitats que també serveixen per dinamitzar, per generar vincles, comunitat, per fer poble...
Sí,
tenim ara... De les que feis allà, sí.
Sí, tenim ara un projecte intergalàctic que estem convidant la gent dels municipis o d'altres pobles que vulguin participar també a fer de voluntaris acompanyant un infant de primària a descobrir el gust pels contes i per les lectures. El projecte el que vol és ser una guia lectora que ajuda els nens i nines amb més necessitats pues, de gaudir de llibres o d'aquestes històries, ja sigui bé perquè a casa seva no poden o no els poden contar contes per temps o moltes vegades per idioma, no?
Clar.
Pues, i si tenim aquest projecte, ja ha començat aquesta setmana, ja han començat amb voluntaris, però encara en cercant més perquè més nens ho puguin beneficiar pues, d'aquest projecte d'Intergalàctics.
Que bé. Quin perfil diries que té l'usuari i l'usuària que participen en aquestes activitats i en general que freqüenta més la Biblioteca del Poble?
Bé, nosaltres ara mateix l'usuari que tenim és molt variat, perquè tenim des de col·lectius vulnerables, tenim centres escolars, tenim gent gran, tenim un projecte biblioteca i gent gran també en marxa, de més de 65 anys, un projecte per joves, per tant intentem que tots els col·lectius del municipi tinguin cabuda en el nostre espai, intentant fent una dinamització per tots els col·lectius i que no mos quedi ningú de fora, que crec que és important que tots tinguin cabuda en aquest espai. Aquí a la biblioteca podríem dir un capvespre solen passar uns 200, a vegades 180, 200, 210 usuaris cada capvespre.
Que bé. Que...
Sí, estem molt entretenguts. Ara mateix tenim en marxa els dimarts i dijous, també hi ha dinamització del català, que és per joves de 14 a 30 anys, perquè vam fer un detectar necessitats socials, no? I xerrant pues, en centres educatius, xerrant en serveis socials, el que és l'associació Paimel, pues, una de les necessitats és l'idioma. I des d'aquí de la biblioteca pues, vam impulsar que a través d'una subvenció que vàrem tenir pues, aquesta dinamització de català per joves.
Sí. Hi ha una pregunta que sempre feim a la bibliotecària llibretera que entra el dimarts en el programa, a la secció, Malena, que és que ens recomani un parell de títols d'aquells que t'han arribat darrerament o que has descobert, pot ser una autora també, i tota la seva bibliografia o la seva trajectòria, vull dir, allò que tu vulguis però que ens faci ganes de poder llegir els pròxims dies.
Sí. Pues, jo ara el darrer que he llegit és Malmà, que és d'Antoni Montserrat,
sí.
I és una novel·la molt diferent a la primera, que la seva és bé, és Illa Negra, tot i que tornen a aparèixer els mateixos policies, no? I amb aquesta continuïtat, jo particularment m'ha agradat molt perquè ja els coneixes i t'hi retrobes. Encara que el to i el ritme del llibre són nous, són més intensos i madurs, no?
Que bé.
És un llibre que descriu l'Eivissa i la Mallorca d'època, amb molt de contrastos i uns, els seus paisatges, també les seves ombres.
Sí.
I la veritat és que els eivissencs, tot s'ha de dir, en aquesta novel·la no surten molt ben parats. Exacte. I els mallorquins sembla que fan mancants en sobresades, com diu en Virònia, el narrador.
I ja saben que no és així. No sé. Jo que he viscut sí. A les dues illes, te diria que no. Però bé.
I bé, i si a qualcú li agrada aquesta sèrie, ara sapigueu que el tercer volum, ambientat en Menorca, que es diu Port Fosc, també ja ha sortit.
Molt bé.
Sí.
Soles llegir, sí. Soles combinar, per exemple, gèneres, qualque cosa narrativa, massaig, poesia, o depèn de la temporada o de l'època?
Nosaltres, bé, aquí al Club de Lectura sí que a través del Club de Lectura treballem més la poesia i a vegades lectures escolars també, però l'usuari normalment ens demana més novel·la, més comercial tal vegada, més intriga, un poc les novetats, és el que l'usuari que tenim és el que ens demana més ara.
Molt bé, Malena, un gust parlar amb tu, tenir-te aquí en directe a l'Aviador, parlar de llibres, de totes aquestes activitats tan necessàries i tan dinamitzadores. Moltes gràcies i fins aviat.
A vosaltres, fins aviat.
Vinga, vagi molt bé. Idò, música de Caspari, que precisament són de Sa Pobla, que vam per avui el programa. Tornem demà a les 6, ja sabeu que ara mateix, en 30 segons, arriben els companys dels informatius.